TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 20 de febrer, en què el Consell de Govern preveu aprovar un reglament que ha de regular la concessió de llicències de taxi i les de VTC, el que es coneix com a vehicle de transport en conductor i que utilitzen empreses com Uber o Cabify. D'aquesta manera s'aixecarà la suspensió en l'atorgament de llicències que es va decretar de manera provisional l'any 2024 fins que no s'aprovés el reglament definitiu. Segons ha pogut saber IB3 Ràdio, el document de la Conselleria de Mobilitat pretén fixar criteris restrictius per posar filtre en les més de 10.000 sol·licituds de llicències VTC en tramitació a les Balears. Tot d'una, vos ho explicam abans, però repassam altres notícies del dia. D'aquí uns minuts es reprendrà la recerca d'una dona de 85 anys desapareguda a la zona del camí de Ternelles a Pollença. Un operatiu format pels bombers de Mallorca, la Guàrdia Civil, la policia local i Protecció Civil la va estar cercant ahir fins passades les 3 de la matinada.
Prop de 5 hores més tard, a les 9 i mitja del vespre, la seva filla va alertar de la desaparició i es va iniciar les primeres batudes de recerca. A les 8 i mitja, quan faci claror, es preveu incorporar el CUCO, és a dir, el servei aeri de la Guàrdia Civil, a més del grup de rescat i intervenció de muntanya.
I avui també vos explicam que les entitats denunciants recorren l'arxivament de la denúncia contra l'explotació que Vícola Ballester té a Llucmajor.
L'associació Stop Macrograns a Llucmajor i les entitats animalistes Satia Animal i Arde denunciaren l'empresa Vícola Ballester per suposat maltractament animal. La magistrada, però, no veu indicis d'aquest delicte, un fet que no entenen els veïnats de la zona. Nati García és la portaveu de l'entitat Stop Macrogranja.
¿Qué considera la jueza que es maltrato animal? El ver animales muertos, comiéndose los vivos a esos animales muertos, ratas envenenadas, animales en unas condiciones penosas. Yo me costó mucho trabajo ver esas imágenes cuando salieron en internet porque eran de verdad escalofriantes.
I pel que fa al darrer cas de violència masclista a Eivissa, el Ministeri d'Igualtat demana suport a jutges i a fiscals per reforçar l'efectivitat de les polseres antimaltractament.
Admet també que és complicat protegir les víctimes si es fixa un allunyament de l'agressor inferior a 350 metres, tot quan el Consell d'Eivissa ha sol·licitat a la delegació del govern que convoqui el Comitè de Crisi de Violència de Gènere. Carolina Escandell és la consellera insular de Benestar Social.
El Ministeri d'Igualtat, que és d'aquí depenen tots aquests dispositius, dius que no ha fallat res, però clar, per un altre costat estan sortint coses per diferents estaments que no han funcionat. Per tant, precisament per això, nosaltres demanem aquest comitè de crisi de manera urgent. Hem de clarificar aquestes coses. Si no funciona, ho hem de saber, perquè si no funciona, hi ha que arreglar-ho.
I la Policia Nacional investiga la mort d'un home de 47 anys a Palma després que un agent del cos l'immobilitzés amb una pistola taser.
Els agents revisaran l'enregistrament que capta l'arma equipada amb el sistema per enregistrar so i imatge. Sospiten que la víctima podria estar sota els efectes de l'alcohol i les drogues.
I també a Palma ha estat detinguda una dona per intentar matar el seu marit amb medicaments dins el menjar.
Se li imputa un delicte d'intent d'homicidi. Els fets es remunten al gener quan l'home va patir una crisi de salut que va requerir d'assistència sanitària. Finalment, es va recuperar de la intoxicació per medicaments.
I de la crònica internacional, l'expríncep Andreu d'Anglaterra ha estat posat en llibertat després de més de 10 hores detingut per sospita de mala conducta en un càrrec públic.
Se l'ha arrestat per presumptament haver filtrat documents del govern britànic al pederasta Jeffrey Epstein quan el germà de Carles III era el representant especial de comerç del Regne Unit.
I en els esports, el Reial Mallorca cercarà aquest diumenge la segona victòria a domicili d'aquesta temporada. Joan Gabriel Bouçà, bon dia.
Molt bon dia a l'equip vermell, que continua en posició de descens, necessita sumar Balaïdos contra el Celta de Vigo. Precisament el conjunt gallec arriba al duel després del compromís europeu d'ahir vespre. El Celta va guanyar per 1-2 al camp del PAOK en el partit d'anada del play-off de classificació pel 8 de final de l'Europa League. Una victòria important per als de Vigo, però que implica també una càrrega física afegida. I moment històric per a l'esport espanyol d'hivern, el català Oriol Cardona trenca 54 anys de sequera amb l'or olímpic en esprint d'esquí de muntanya i en Alonso arrodoneix la gesta amb una brillant medalla de bronze. I en bàsquet, als quarts de final de la Copa del Rei, el Real Madrid en va superar amb autoritat a l'Unicaja Màlaga per 100-70 i s'ha classificat per a les semifinals. El conjunt blanc va dominar el partit de principi a fi i el capità Sergi Llull va fer història convertint-se en el jugador amb més minuts disputats a la Copa del Rei.
I connectam ara amb la Direcció General de Trànsit perquè per mort d'un accident hi ha problemes en la circulació en aquesta primera hora del matí. Juan Amplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquest moment el més destacable és un accident entre un camió i un turisme a l'autopista Llucmajor, a l'altura de la rotonda flotant del Portitxol en sentit d'aeroport, on trobaran el carril dret ocupat, cosa que està provocant molt de tràfic lent al punt i retencions que pel moment arriben fins a l'altura de l'incorporació des de la via Cintura. També trobaran les complicacions habituals de la via Cintura, a l'altura de Can Blau fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Sotoblera en sentit Andrats i a l'altura del cementeri fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista Inca en sentit aeroport. I ja el que són a la resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Això és tot el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. Ani del temps, esperam una jornada marcada pel vent de les primeres hores d'avui matí. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui hem encetat la jornada amb un vent que encara bufa amb força de mestral. I, per tant, a la costa més exposada, la situació marítima és ben complicada. Això sí, esperant que a partir del cap vespre el vent comenci a fluixar. I, de fet, en vista el cap de setmana, continuarem també amb unes condicions més tranquil·les quant al vent. Així tot, el panorama marítim encara continuarà complicat, tant avui com també durant una bona part de dissabte. Això sí, a partir de diumenge sí que passarem a tenir una mà amb molta més calma. D'altra banda, avui en el cel, el sol tornarà a ser el protagonista, acompanyat també per algunes pinzellades de núvols, això sí, i esperant que també el cap de setmana el sol sigui el que marqui la jornada i passant a la temperatura, esperant que avui no noten gaires canvis en el termòmetre, la màxima tornarà a girar aproximadament entre els 15 i els 18 graus. Això sí, a partir de demà començarem a tendir cap a l'augment del termòmetre i passarem a tenir uns valors més elevats del que seria habitual ara mateix. Ara mateix tenim a les Pitiüses 12 graus a Sant Carles i 13 a la Savina. A Mallorca, 9 graus a Llubí, 10 a Son Servera i 11 a Consell. I a Menorca, 8 graus a Alaió i 9 a Es Migjorn Gran.
I d'haver sonat ara les 8 i 7 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany, en Sant López, Cristina Abaussà i Toni Sastre. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El Consell de Govern preveu aprovar avui un reglament que ha de regular la concessió de llicències de taxi i les de VTC, els anomenats vehicles de transport en conductor que empren plataformes com Uber o Cabify. D'aquesta manera s'aixecarà la suspensió en l'atorgament de llicències que es va decretar de manera provisional el 2024 fins que no s'aprovés el reglament definitiu. Segons ha pogut saber IB3 Ràdio, el text que ha elaborat la Conselleria de Mobilitat pretén fixar criteris restrictius per posar filtre en les més de 10.000 sol·licituds de llicències VTC en tramitació a les Balears.
Diverses sentències judicials han establert que és il·legal denegar totes aquestes sol·licituds de manera indiscriminada, així que el govern ha d'establir un reglament que fixi criteris objectius. El reglament que arribarà avui al Consell de Govern desplega una llei del 2014 de transport i terrestre i mobilitat sostenible de les Balears i pretén fixar eines per donar seguretat jurídica al procés. L'objectiu és que ajuntaments i consells insulars puguin resoldre totes les sol·licituds pendents amb uns criteris restrictius, és a dir, que puguin denegar algunes sol·licituds de manera justificada. De fet, el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, va dir aquest dimarts al Parlament de les Balears que no es podien permetre el desembarcament d'una allau de VTC.
Tenemos muy claro que como territorio insular, además territorio limitado, el territorio protegido, no podemos, no tenemos capacidad ni podemos y debemos permitir una avalancha de nuevas autorizaciones de VTC. Y lo dijimos hace dos años, lo dijimos, e insistimos en ello, ante las más de 10.000 solicitudes recibidas en 2023.
El reglament ja ha passat pel Consell Balear de Transport Terrestre, òrgan amb representació dels sectors del taxi i dels VTC, i també recull aportacions del dictamen elaborat a finals de gener pel Consell Consultiu.
I encara de la mobilitat, el sector del rent-a-car preveu una bona temporada per enguany a les Illes, tot i el desafiament que suposen les normatives, com són les limitacions a l'entrada de vehicles i la regulació de quotes.
Baleval, la major associació de lloguer de cotxes de les Illes, s'ha reunit en una assemblea en què han posat damunt la taula taula els reptes principals del sector. La majoria vinculats a les noves normatives per regular la seva activitat i totes aquestes limitacions, assegura el president Cristóbal Herrera, es poden traduir en un increment de preus.
Uno de los riesgos que tiene precisamente el tema de hacer restricciones es que estás quitando la competencia del mercado y, por tanto, hay mucha más facilidad para subir precios y bajar el servicio.
I l'associació veïnal Stop Macrogranja Llumajor i les entitats animalistes Sati Animal i Arde ja han recorregut la decisió de la jutgessa d'arxivar la denúncia contra l'explotació que Vicola Ballester té a aquest municipi. Aquestes organitzacions denunciaren l'empresa per suposar maltractament animal i també per les conseqüències ambientals i per les molèsties que afirmen que els causa la granja de Viram.
Després d'analitzar l'informe elaborat pel Saprona de la Guàrdia Civil, la magistrada no veu indicis d'aquests delictes. A Nati García, la portaveu de Stop Macrogranja Grans a Llucmajor, li costa de creure que no hi hagi indicis de maltractament animal referint-se als vídeos que les entitats animalistes van difondre el mes de juny. Si veien animals morts o ferits i gàbies en mal estat.
¿Qué considera la jueza que es maltrato animal? El ver animales muertos, comiéndose los vivos a esos animales muertos, ratas envenenadas, animales en unas condiciones penosas. Yo me costó mucho trabajo ver esas imágenes cuando salieron en internet porque eran de verdad escalofriantes.
El portaveu de l'entitat Satia Animal, Quique Jimeno, és del mateix parer, no es mostra sorprès per la decisió de la justícia.
Me parece que es indignante que después de las imágenes que hemos visto de gallinas muertas, hacinadas, con ácaros, sin plumas, nos parece muy fuerte que después de todo esto no se considere que esto sea un maltrato animal. Creo que dice, habla muy mal de nuestro sistema legislativo y de las leyes que actualmente regulan todo esto.
Mentrestant, la Conselleria d'Agricultura està pendent de rebre la comunicació oficial del jutjat una vegada conegui de primera mà l'arxivament, continuarà amb la tramitació de l'expedient administratiu que va començar el mes de juny. La proposta inicial de sanció del govern és de 200.000 euros.
Qui també està pendent del comunicat del jutjat és l'Ajuntament de Llucmajor. La batllessa Xiscla Escolas assegura, però, que ara fa temps que no hi ha queixes dels veïnats.
Treballar en relació a la possible plaga de mosques causada per aquest tema. Varen remetre també informes a Conselleria d'Agricultura perquè estessin assabentats dels resultats d'aquests i les darreres setmanes o els darrers mesos no me consta que hagi hagut cap incidència per part del veïnat.
Arribam a les 8 i 12 minuts.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I enmig de la polèmica pel darrer cas de violència masclista a Eivissa, el Ministeri d'Igualtat reclama suport a jutges i a fiscals per reforçar l'efectivitat de les polseres antimaltractament. Admet que és complicat protegir les víctimes si es fixa un allunyament de l'agressor inferior a 350 metres.
Així és, el departament d'Anna Redondo fa la petició ara per carta al Consell General del Poder Judicial i també a la Fiscalia per poder garantir, dèiem, l'efectivitat al sistema Cometa encarregat del funcionament d'aquests dispositius. Argumenta que quan la restricció és limitada, la capacitat de reacció és molt i molt complicada perquè les forces i cossos de seguretat de l'Estat arribin justament a temps per evitar agressions.
I tot plegat quan aquí a IB3 Ràdio us vam avançar que fons judicials han confirmat que el dispositiu telemàtic de la víctima del cas de Sant Antoni va donar l'avís tard. De fet, el Consell ha sol·licitat a la delegació del govern que convoqui el Comitè de Crisi de Violència de Gènere.
Carolina Escandell, que és consellera insular de Benestar Social, vol saber si el sistema Cometa va funcionar correctament i si es van engegar les alertes previstes davant la denúncia de l'entorn de la víctima.
El Ministeri d'Igualtat, que és d'aquí, depenen tots aquests dispositius, dius que no ha fallat res, però clar, per un altre costat estan sortint coses per diferents estaments que no han funcionat. Per tant, precisament per això, nosaltres demanem aquest comitè de crisi de manera urgent. Hem de clarificar aquestes coses. Si no funciona, ho hem de saber, perquè si no funciona, hi ha que arreglar-ho.
I també s'ha sabut que font de la secció de violència sobre la dona, els jutjats, no hi consta cap escrit del 8 de gener que recomani justament ampliar de 100 a 350 metres l'ordre d'allunyament de l'agressor de Sant Antoni. El jutge de Gata Eivissa, Sergio González, assegura que el procediment judicial va ser el correcte. El magistrat del cas va demanar les mesures telemàtiques i el Ministeri d'Igualtat, l'encarregat d'assegurar-ne el funcionament.
No hay absolutamente nada que decir de actuación de lo que es judicial. En este señor recaía una medida de alejamiento con supervisión telemática. Se implementó, se puso las pulseras correspondientes y por lo que sea, pues o no ha funcionado o sí funcionó pero no dio tiempo, no lo sé, y se ha cometido pues una agresión.
És una controvèrsia que ha fet que la presidenta del govern, Marga Proens, demani la compareixença del delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez.
Que el que ha de fer el delegat del govern és compareixer avui mateix amb urgència, aclarir dubtes. Jo crec que una errada en aquestes circumstàncies és inadmissible. Per això el que demanam és informació, és que s'aclareixin tots els dubtes que, com dit, venen de les mateixes fonts judicials i de que en cas que hagi fallat aquest dispositiu, evidentment que s'assumeixin responsabilitats.
I pel que fa a un altre cas, el jutjat de violència sobre la dona de Madrid ha demanat a l'advocat de la dona que ha denunciat per agressió sexual a l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González, que entregui les gravacions i les proves que demostrarien el presumpte delicte. Això quan la querellant ha acceptat la protecció que li ha ofert el Ministeri de l'Interior.
L'advocat de la víctima, Jorge Piedrafita, no descartarà noves denúncies semblant a la del seu client. Assegura que altres persones l'han contactat per traslladar-li que ha viscut situacions similars amb altres comissaries de la policia. Així mateix, el MISE ha explicat a Televisió Espanyola que des de que s'ha fet publicar la querella, la identitat de la dona s'ha filtrat.
Empezaron a correr como la pólvora por distintos grupos policiales, pues de comisarías, de unidades, de grupos de policías, que era esta persona la que había denunciado al DAO, esta persona con nombres y apellidos, y mi cliente empezó a recibir un bombardeo de mensajes y de llamadas, pues bueno, algunas dando apoyo y otras como diciéndole, bueno, pues que había hecho y que dónde se estaba metiendo.
El sindicat majoritari de policies, Jupol, ha convocat una aturada dilluns per demanar la dimissió del Ministeri de l'Interior, del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. La portaveu del sindicat, Laura García, lamenta que no s'apliquin els protocols tal com cal.
Es gravísimo que una policía nacional tenga miedo de filtraciones o incluso de un posible acoso o que la denuncia acabe en un cajón y que en vez de acudir a su propia institución, que es la Policía Nacional, para denunciar, tenga que acudir a un juzgado.
Dos dies després que l'ex DAO abandonés el seu càrrec, s'ha publicat en un BOE extraordinari el cessament de José Ángel González. Consta que el ministre l'ha cessat i que no va dimitir tal com ell sosté.
D'aquí a uns minuts es reprendrà la recerca d'una dona de 85 anys desapareguda a la zona del camí de Ternelles a Pollans. Un operatiu format pels bombers de Mallorca, la Guàrdia Civil, la Policia Local i Protecció Civil la va estar cercant ahir fins passades les 3 de la matinada.
Eren les 4 de l'hora baixa, la dona va sortir a caminar i prop de les 5 més hores, 5 hores més tard, a les 9 i mitja del vespre, ja la seva filla va alertar de la desaparició i es van iniciar les primeres batudes de recerca. A les 8 i mitja, quan faci claror, es preveu incorporar el CUCO, és a dir, el Servei Aeri de la Guàrdia Civil, a més del grup de rescat Intervenció de Muntanya.
I la Policia Nacional investiga la mort d'un home de 47 anys després que un agent del cos l'immobilitzés amb una pistola Taser, una arma que emet descàrregues elèctriques a la barriada del Coll d'en Rabassa de Palma. La patrulla havia acudit al seu domicili perquè l'home, molt corpulent, estava provocant destrosses en un estat d'alteració. Els agents li varen demanar que aturàs, moment en el qual es va abraonar damunt d'un d'ells i va ser quan va rebre la descàrrega.
Fets van ocórrer la matinada d'entre dimecres i dijous. Segons fonts pròximes a la investigació, en el domicili hi havia 3 menors, el més gran dels quals té 11 anys. Davant l'agressivitat de l'home, s'havien amagat a la casa d'una veïnada. Els agents van emprar el Taser per immobilitzar-lo, moment en què l'home entrà en aturada cardiorrespiratòria. Tot i que els policies intentaren reanimar-lo, els sanitaris en arribar només pogué volgueren certificar la seva mort. Dins la casa hi havia damunt una taula drogues, també alcohol, que en espera de l'autòpsia se sospita que podria haver consumit l'home. Les pistoles Taser compten amb un sistema d'enregistrament d'imatge, també de so, que s'activa en el moment de desenfundar-se. Per tant, aquestes gravacions podran ser ara aportades durant la investigació judicial. Els Tassers estan dissenyats per produir una paralització momentània, això sí, però en principi no haurien de produir lesions greus i molt manco la mort, excepte en circumstàncies molt concretes, per exemple, en el cas d'haver-hi patologies cardíaques prèvies.
I ha estat detinguda a Palma una dona per intentar matar el seu home amb medicaments en el menjar. Se li imputa un delicte d'intent d'homicidi. Els fets es remunten al mes de gener, quan l'home va patir una crisi de salut que va requerir d'assistència sanitària i va aixecar sospites sobre el seu origen. Finalment es va recuperar de la intoxicació per medicaments. La dona ha estat posada a disposició del jutjat de guàrdia de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I la direcció i el comitè d'empresa dels serveis ferroviaris de Mallorca han ratificat el principi d'acord aconseguit fa dos dies i que allunya la possibilitat de mobilització. Les dues parts han signat els estatuts de la futura comissió de seguretat que reclamava la plantilla i que començarà a funcionar el mes de març una vegada ho ratifiqui el Consell d'Administració. Ricardo Mas és el president del comitè d'empresa.
Nosotros consideramos un gran éxito haber firmado la mitad del acuerdo sobre el que pivota todas nuestras reclamaciones, que es la constitución de esta Comisión de Seguridad de la Circulación. Entendemos que era un déficit histórico porque la comunicación y la trazabilidad de todos los problemas que encontramos en la línea no encontraba comunicación entre la parte técnica y los trabajadores. Creo que este será el foro ideal para que se resuelvan con celeridad toda demanda.
És la meitat del que es va pactar dimarts. Ara, la següent passa serà concretar l'ampliació de plantilla compromesa, que podria ser d'entre 50 i 60 treballadors més. José Ramón Horta és el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca.
Ara nos queda la segunda parte del acuerdo, que es el incremento de plantilla, que tenemos que discutir y llegar a un acuerdo en qué término se va a formalizar y cuántas personas vamos a pedir que la Administración Autonómica cubra SFM de plazas en la empresa.
I avui és el cinquè dia i el darrer de la vaga de metges. Els facultatius es concentraran davant la delegació de govern a les 12 del migdia per reclamar un estatut marc propi diferenciat de les altres professions sanitàries. Si no hi ha acord amb el Ministeri de Sanitat, les aturades es repetiran 5 dies cada mes fins a finals de juny.
De moment, la vaga d'ahir va provocar l'anul·lació de 88 cirurgies i més de 4.400 consultes i també proves en els centres hospitalaris de totes les Illes Balears, mentre que a l'atenció primària se suspengueren finalment més de 2.000 consultes i quan a l'activitat ambulatòria en cancel·laren 2.000 més, 2.000 cites en concret i proves complementàries i diagnòstiques.
I el bisbat de Mallorca recorre als tribunals per treure una família amb infants menors d'edat que ocupa de manera il·legal el restaurant de Na Burguesa a Palma. Aquest establiment de restauració està tancat. Es troba a l'entorn del santuari de Gènova i és propietat de l'església. Diu el bisbat que ha oferit opcions a la família, però que les ha rebutjades. També l'Ajuntament ha contactat amb ells per oferir-los al centre d'acollida, però tampoc no ho han acceptat. Neus Mercant.
El bisbat diu que la via judicial no significa renunciar al seu compromís d'ajudar la família, sinó que seguirà fent feina, diuen també, en serveis socials i les administracions públiques perquè puguin trobar una alternativa habitacional digna i estable. Després que va tancar el restaurant fa dos anys, aquest espai, amb unes vistes úniques a la Badia de Palma, s'ha anat deteriorant i ara s'hi fa botellot. Aquestes trobades i també l'acumulació de fens han estat una denúncia constant dels veïnats. L'any 2021 es va instal·lar fins i tot una barrera a l'aparcament per intentar evitar-los. Fa tres anys també una vintena de voluntaris es varen organitzar per fer net la zona. Recolliren en tan sols un dia fins a 500 quilograms de llosques, llaunes, botelles de vidre i pràcticament de tot.
La plataforma d'afectades per les hipoteques rebutja de ple la posició del bisbat i considera que hauria de ser més solidari amb les persones vulnerables. Així ho ha assegurat la PA, que forma part de la coordinadora balear que defensa unes pensions dignes. L'entitat ha convocat una concentració dissabte a Palma i una altra dilluns a Ciutadella.
S'han convocat més actes de protesta el dies 21, 22 i 23 de febrer arreu de l'Estat. El portaveu de la coordinadora Balears Pep Juárez hi explica que l'objectiu és reclamar que les mesures de l'escut social aprovades pel Consell de Ministres es convalidin en la seva totalitat al Congrés, no només les pensions, després que el govern Sánchez s'hagi vist obligat a separar el decret per garantir la revalorització de la paga dels pensionistes.
I no estem d'acord tampoc que el govern hagi xapat per un costat la revalorització de les pensions i per una altra banda l'escut social. Crec que tot s'havia d'haver mantingut perquè tot té una coherència.
La concentració a Palma serà aquest dissabte a les 12 a la plaça del Mercat de l'Olivar. Dilluns hi ha convocat una altra concentració a la plaça de la Catedral, a Ciutadella, també a les 12 del migdia.
Informatiu Matí. Esports.
I mancaran uns segons per arribar a les 8 i 25 minuts encetant la informació esportiva parlant del Reial Mallorca, que cercarà aquest diumenge la segona victòria a domicili de la temporada. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Bon dia. L'equip vermell, que continua en posició de descens, necessita sumar a Balaïdos contra el Celta de Vigo. Precisament el conjunt gallec arriba al duel després del compromís europeu d'ahir vespre. El Celta va guanyar per 1-2 al camp del PAOK en el partit d'anada del play-off de classificació pel 8 de final de l'Europa League. Una victòria important per als de Vigo, però que implica també una càrrega física afegida. D'aquesta manera, el Celta rebrà el Mallorca aquest diumenge a l'estadi de Balaïdos amb manco descans que el de Jagoba ha arrasat. Pel que fa al conjunt mallorquinista, l'equip realitzarà avui de matí el penúltim entrenament de la setmana. Veurem si Takuma Sano, Johan Mojica i Maraj Kumbula continuen sent dubtes o si algun d'ells pot arribar a temps per entrar a la convocatòria. El Mallorca necessita reaccionar fora de casa i aprofitar el possible desgast europeu del rival per intentar sumar 3 punts vitals en la lluita per sortir del descens. Un dels capitans, Martin Valiant, diu que hi ha confiança amb l'equip.
Hay confianza, somos conscientes también que una racha o una pequeña racha te saca momentáneamente de la situación. Yo creo que nosotros tenemos que centrar sobre todo en el trabajo diario, en el trabajo de nuestra identidad, en el esfuerzo de ser muy unidos y exigirnos todo un poquito más para poder subir el nivel.
I avui a les 9 del vespre, l'Atlètic Club i ells encetaran la jornada 25 a Sant Mamés. De fet, el conjunt il·licità només té un punt més que el Mallorca. A la segona federació, aquest diumenge, tenim 2 derbis balears amb lluites ben diferents. Un a la part alta de la classificació entre Poblense i Atleti Balears i l'altre a la part baixa amb 2 equips en zona de descens, l'Andratx i el Porreres. El conjunt d'Andritxol, que jugarà a casa, es 14 amb 23 punts. Escoltam un dels seus jugadors, Nacho Sánchez.
Creo que sí tienen un poco de nerviosismo, igual que lo podemos tener nosotros, pero bueno, al final nosotros estamos un poco más tranquilos. Estamos confiando en el trabajo, en el trabajo que hace el cuerpo técnico con nosotros y los jugadores, y creo que estamos, la verdad es que, haciendo un muy buen trabajo para sacar esto, como te he dicho.
D'altra banda, el Porreres visitarà Sa Plana com a penúltim amb 17 punts. Javi Cobo, jugador del conjunt porrerenc, sap que es troben en una situació molt complicada.
Estamos jodidos porque las cosas no salen, intentar llevar las semanas lo mejor posible, demos todo por el equipo y por el pueblo, que al final pues nos apoyan, y partido a partido creo que es lo más importante de cara a lo que queda de temporada y bueno, saber qué podemos hacer.
Més coses en futbol sala, compte enrere perquè arribi la Champions al Palau d'Esports de Sant Moix. L'Illes Balears per la futsal rebrà la visita del Riga aquest diumenge a les 6 per a disputar el partit d'anada dels quarts de final. L'objectiu del conjunt mallorquí és treure un bon resultat a casa en vista al partit de tornada a Letònia. Escoltant Charuto, jugador del Palma.
Estoy bien, con muchas ganas de volver a jugar Champions. Aquí en casa las noches de Champions son siempre especiales. Y bien, sabemos que va a ser un partido difícil, pero estamos nos preparando para hacer un gran partido. Sabemos que es importante sumar puntos en ese primer partido para ir para Letonia un poco más tranquilos.
Tot apunta que el porter Luan Müller, que continua amb molèsties físiques, serà l'única baixa per al Palma Futsal. I ahir es va celebrar la primera edició dels Premis Fundació Miquel Jaume amb l'objectiu de reconèixer els valors i la feina de diferents entitats i personalitats vinculades a l'esport. Entre els guardonats hi ha la Fundació Mallorca Integra, el Reial Club Nàutic de Palma i la Trail Menorca Camí de Cavalls. A més, s'han concedit mencions especials al periodista José María García pel seu impuls del futbol sala i a Vicente del Bosque en reconeixement de la seva trajectòria profesional. Es José Tirado, director general del Club Balear.
Bueno, José María García es una persona con un vínculo muy especial al fútbol sala y sobre todo con una amistad personal increíble con Miquel Jaume, que siempre ha dado mucho apoyo a la fundación. y sobre todo porque ha sido un impulsor del fútbol sala, igual que Miquel Jaume, ¿no? Y yo creo que Vicente del Bosque, porque creo que no hay que hablar de Vicente. Vicente también ha sido una persona que ha ayudado mucho a la Fundación.
I dia històric per a l'olimpisme d'hivern espanyol. El català Oriol Cardona va guanyar la medalla d'or en la prova d'esprint d'esquí de muntanya als Jocs Olímpics d'hivern, convertint-se en el primer campió olímpic espanyol d'hivern en 54 anys després de l'or aconseguit per Paquito Fernández Ochoa l'any 1972. L'escoltam.
Un mix d'emociones enorme, ja que, bueno, ganar un oro la primera vez que el esquí de muntanya és olímpico ja és un honor, representar la família d'esquí de muntanya és un honor. Llevarse un oro para casa después de 54 años sin uno, pues es un orgullo. Y haber podido gestionar bien esta presión ha sido duro y ahora mismo pues con un sentimiento de felicidad y de relaxación que me irá bien para correr el sábado.
A més, la granadina Ana Alonso va completar la jornada rodona amb la medalla de bronze també a l'esprint d'esquí de muntanya.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassam ara quines seran les claus d'aquest divendres. El Consell de Govern preveu aprovar avui un reglament que ha de regular la concessió de llicències de taxi, les de VTC, el que es coneix com a vehicle de transport en conductor i que utilitzen empreses com Uber o Cabify.
D'aquesta manera s'aixecarà la suspensió en l'atorgament de llicències que es va decretar de manera provisional l'any 2024 fins que no s'aprovés el reglament definitiu. Segons ha pogut saber IB3 Ràdio, el document de la Conselleria de Mobilitat pretén fixar criteris restrictius per posar filtre en les més de 10.000 sol·licituds de llicències VTC que estan en tramitació a les Balears.
I en aquesta hora es reprèn la recerca d'una dona de 85 anys desapareguda a la zona del camí de Ternelles a Pollença. Un operatiu format per bombers de Mallorca, la Guàrdia Civil, la policia local i Protecció Civil la va estar cercant ahir fins passades les 3 de la matinada.
A les 4 de l'hora baixa d'ahir, la dona va sortir a caminar i prop de 5 hores més tard, a les 9:30 del vespre, la seva filla va alertar de la desaparició i es van iniciar les primeres batudes de recerca. A les 8:30, quan faci claror, es preveu incorporar el CUCO, és a dir, el Servei Aeri de la Guàrdia Civil, a més del grup de rescat i intervenció de muntanya.
I de la crònica internacional, l'expríncep Andreu d'Anglaterra ha estat posat en llibertat després de més de 10 hores detingut per sospita de mala conducta en un càrrec públic.
Se l'ha arrestat per, presumptament, haver filtrat documents del govern britànic al pederasta Jeffrey Epstein quan el germà de Carles III era el representant especial de comerç del Regne Unit.
D'aquí uns minuts ho ampliem i a les 8:45 minuts arriben les més notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa, fonts judicials sostenen que la polsera antimaltractament que duia la dona agredida diumenge a Eivissa va sonar quan la Guàrdia Civil ja era al lloc dels fets, alertada pels testimonis i no pel dispositiu. Carmen Cires, bon dia.
Hi ha una versió que coincideix amb la de la família de la víctima, mentre que el Ministeri d'Igualtat assegura que el sistema va funcionar correctament, tot i que admet que l'ordre d'allunyament que tenia la víctima era de 100 metres, una distància reduïda que limita el marge de maniobra davant d'una aproximació sobtada. La dona, de 31 anys, continua ingressada en estat crític a l'UCI.
I a Menorca, el Consorci del Penya-Segat de Mahó es posa en marxa després d'una dècada d'inactivitat. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Les tres administracions que el conformen s'han compromès a destinar personal i recursos per actuar amb urgència davant els darrers despreniments registrats. La primera intervenció començarà aquest mateix mes de març.
I a Mallorca, el Consell i les navilieres han posat en marxa un grup de feina per negociar la limitació de vehicles a l'illa. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Després de la reunió mantinguda entre les dues parts, el sector ha assegurat que es compromet a aportar dades per arribar a un consens i establir límits que facin viable la sostenibilitat.
I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha problemes en la circulació del trànsit per mort d'un accident que s'ha produït avui matí. Juan Planas, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquest moment el més destacable és un accident entre un camió i un turisme a l'autopista de Llimallor, a l'altura del rotond de flotant del Portitxol en sentit aeroport, on t'obren el carril dret ocupat, cosa que està provocant molt de tràfic lent i retencions que pel moment arriben des de l'altura del punt fins a l'altura de la via de cintura, a l'altura del carrer Aragó.
també trobarà les complicacions habituals de la mateixa via de cintura, a l'altura del pont de Sant Gualdeu, fins a l'altura de sortida, cap a la carretera de Solla, i a l'altura del doble en sentit d'Andratx, i tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista Inca com des de la carretera de Manacor, i ja la que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid sense incidències. Això fa per un moment, molt bon dia.
Gràcies, Juan. Atenció, per tant, als conductors, sobretot, que hagin de circular per l'autopista de Llumajor. I ara parlam dels canvis en el sistema de recepta electrònica de medicaments.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Aquest cap de setmana s'interromprà l'ús de la targeta sanitària per prescriure i obtenir medicaments. El motiu és la transició cap a un nou sistema de recepta electrònica anomenat Sigma, que, segons ha explicat la Conselleria de Salut, serà més segur i eficaç. Per conèixer més detalls del canvi, sobretot per informar de què hem de fer si necessitem un medicament d'aquest cap de setmana, saludam a Miguel Ángel Benito, subdirector de Transformació, Salut Digital i Innovació de l'IB Salut. Bon dia. No tenim aquesta comunicació amb el senyor Benito. Com dèiem, estan pendents d'aquesta connexió telefònica amb Miguel Ángel Benito, que és el subdirector de Transformació, Salut Digital i Innovació de l'IB Salut, per parlar de l'interrupció de l'ús de la targeta sanitària aquest cap de setmana per prescriure i obtenir medicaments. Senyor Benito, bon dia de nou.
Hola, buenos días.
I també començant per la informació de servei, que hem de fer si tenim un medicament amb recepta electrònica aquest cap de setmana? Som a temps d'anar-lo a cercar encara avui?
Exacto. El sistema estarà disponible hoy hasta las 12 de la noche, momento en el que el sistema lo cortaremos para dar paso a la transición al nuevo sistema, que lo llevaremos a cabo durante todo el día de mañana y durante el domingo, momento en el que pondremos a disposición de los ciudadanos y de los profesionales el nuevo sistema de receta electrónica Sigma.
Per casos d'urgències, aquest cap de setmana s'utilitzaran les receptes com es feia un temps enrere. Està preparat el sistema per funcionar a l'antiga aquests dos dies?
Exacto, o sea, no la continuidad asistencial y de receta electrónica, perdón, de receta está garantizada, tanto en atención primaria, los puntos de urgencia de atención primaria, como en los hospitales, la receta se garantiza, se dará en papel y se dispensará en las oficinas de farmacia, como históricamente se ha hecho a través del papel, ¿no?
Ja a partir de dilluns estarà en funcionament el nou sistema Sigma. Quins són els beneficis que comportarà el canvi de sistema?
Bueno, los beneficios son muchos. Aparte de, por supuesto, la modernización de un sistema que lleva ya 20 años, ¿no? Un sistema antiguo que necesitábamos transformar. Los sistemas ahora garantizamos una continuidad asistencial en todos los entornos del paciente. Una vez que el sistema será el mismo en atención primaria, hospitalaria y también en residencias, ¿no? De manera que la dispensación de fármacos será en un único entorno, que será Sigma. También incorporaremos durante la próxima semana el sistema de receta electrónica a la prescripción y dispensación europea, y durante la primera quincena de marzo pondremos en marcha para todos los ciudadanos de Baleares la tarjeta sanitaria virtual que acompañará a la actual tarjeta física, ¿no? Esta tarjeta virtual ya estará disponible también en la nueva aplicación móvil que tendremos disponible también en la primera quincena de marzo, y desde la que podremos los ciudadanos disfrutar de consultar nuestra posología de medicación y en tiempo real.
Senyor Benito, s'ha anunciat que la interfície també del sistema serà renovada. Això vol dir que el pacient, els usuaris, podran consultar de manera més clara els medicaments que tenen receptats?
Exacto, como le indicaba, a partir de, bueno, desde el lunes podrán verlo igual que lo veían hasta ahora, y a partir del día 12 de marzo lo podrán ver de una manera totalmente renovada dentro de una app nueva del Servicio de Salud y también de un nuevo portal que pondremos en marcha.
Y desde el punto de vista asistencial, per metges i farmacèutics, quines novetats hi haurà?
Bueno, pues por un lado, para los profesionales mejora la experiencia de la prescripción, es una herramienta totalmente web, ¿no? Mucho más ágil de lo que tenían hasta ahora, integra la intervención farmacéutica dentro de todo el proceso asistencial, permite una visión completa del tratamiento en todos los niveles, como decía, primaria, hospitalaria y también en la residencia, y facilita la toma de decisiones basada en datos, ¿no? De una manera mucho más ágil.
Mm-hmm. Sí, com sigui, una de les novetats més imminents és que aquest cap de setmana s'interromp l'ús de la targeta sanitària per prescriure i obtenir medicaments per mort d'aquest nou canvi en la recepta electrònica amb aquest nou sistema que es posarà en marxa a partir de dilluns, anomenat Sigma. N'hem volgut parlar de tot plegat en Miguel Ángel Benito, que és el subdirector de Transformació de Salut Digital i Innovació de l'IBE Salut. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Són ara les 8:39 minuts. Fem una pausa i després repassam altres assumptes d'actualitat.
¿Y si los cuadros cobraran vida? La danza clásica y la contemporánea se funden con la pintura en Traspasant el Mar, un espectáculo de arte en movimiento, con la participación especial de Tomás Sanz, de la Compañía Nacional de Danza. 21 y 22 de febrero en el Teatre Chas Fortasa. Entradas en palmacultura.es. Ajuntament de Palma.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I repassant altres qüestions destacades de l'actualitat internacional, l'expríncep Andreu d'Anglaterra ha estat posat en llibertat després de més de 10 hores detingut per sospita de mala conducta en un càrrec públic. Se l'ha arrestat per presumptament haver filtrat documents del govern britànic al pederasta Jeffrey Epstein, quan aquest, el germà de Carles III, el representant especial de comerç del Regne Unit.
L'exduc de York ha passat prop d'11 hores a comissaria, això en el dia en què complia 66 anys. El van deixar en llibertat ahir vespre i ja ha transcendit una fotografia d'aquelles que marquen història de l'expríncep sortint de les dependències policials. Se'l veu mig allargat a la part de darrere d'un cotxe amb les mans a punt d'entrellaçar-se i una expressió facial de desconcert. Mentre era a la comissaria, la policia va escorcollar els domicilis de l'antic príncep a Berkshire i a Norfolk, a l'est d'Inglaterra.
I hores després de conèixer aquesta informació, el rei Carles III emetia un comunicat per afirmar que la llei ha de seguir el seu curs i assegurava que ha rebut amb profunda preocupació la notícia.
En aquest text, el monarca ha indicat que ara ve un procés complet, just i adequat i que les autoritats policials compten amb el suport i la cooperació de la família reial britànica. Recordem que el monarca va retirar tots els títols nobiliaris i honors al seu germà l'octubre passat, després que uns correus divulgats pels Estats Units els relacionassin amb els documents d'Epstein.
I el Parlament de Veneçuela ha aprovat per unanimitat la llei d'amnistia. És una norma que permet que els presoners condemnats entre el 2002 i el 2025 puguin sortir del centre penitenciari. Exclou aquells que varen promoure o participar en accions armades o de força contra els ciutadans i el país.
La iniciativa es va anunciar a finals de gener després que Nicolás Maduro fos capturat per les forces estatunidenques. La presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, demana màxima celeritat en l'aplicació de la llei.
Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. Pero la ley de amnistía también va más allá.
La norma exclou els delictes de violacions greus als drets humans, les humanitat, homicidis intencionals, tràfic de drogues o corrupció, entre d'altres.
A l'Argentina, el Congrés ha aprovat la reforma laboral impulsada pel govern de Javier Milei. És una norma que retalla els drets laborals.
Coincidint amb aquest debat, el sindicat majoritari ha convocat una vaga de 24 hores. És la quarta vaga general que es convoca durant el govern conservador de Milei.
I a l'estat espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero haurà de compareixer davant la comissió del Senat que investiga el cas Coldo. L'expresident del govern espanyol ha estat citat dia 2 de març a petició del PP, que té la majoria a la Cambra Alta.
Els populars volen que Zapatero expliqui la seva participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que qualifiquen de dubtós. També han estat citats el president de la companyia, Julio Martínez Sola, i el suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Aquests dos compareixeran els dies 25 i 26 de febrer.
I Podem reuneix avui la seva cúpula després que Gabriel Rufián hagi proposat que la candidatura d'Esquerres amb més suport electoral a cada província sigui la que es presenti a les eleccions. La formació morada, de moment, no s'ha pronunciat sobre aquests moviments.
Això quan Sumar s'ha mostrat obert a explorar noves fórmules d'entesa amb l'esquerra plurinacional. La coordinadora Lara Hernández, en declaracions a Televisió Espanyola, ha admès que cal aprofundir-hi perquè la llei d'ONT penalitza la fragmentació i el líder d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, celebra que hi hagi una aposta unitària.
Yo creo que es importante también situarnos en la otra, en el otro, digamos, en el otro lado, ¿no? En el lado del análisis político.
Lo difícil va a ser explicar que alguien vaya aislado.
PP i Vox han criticat que un líder independentista com Rufián lideri un projecte per a tots els espanyols.
Encara un darrer apunt, als Estats Units l'exèrcit espera la decisió de Donald Trump sobre l'Iran en el seu major desplegament des de la guerra de l'Iraq. El president nord-americà obliga l'Iran a assolir un acord significatiu en les negociacions que mantenen. En matèria nuclear diu que si no arriben poden ocórrer moltes coses dolentes, en clara al·lusió a un possible atac militar. Són ara les 8:45. Tot d'una, la informació insular, la informació de cada illa aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts, bon dia. El Consell Insular i les Navilleres posen en marxa un grup de treball per negociar la limitació de vehicles a l'illa després de la reunió mantinguda entre les dues parts. El sector ha assegurat que es compromet a portar dades per arribar a un consens i establir límits que facin viable la sostenibilitat. Tot d'una, ampliem aquesta informació, també d'altres. Abans, però, volem saber com circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment el més destacable és un accident entre un camió i un turisme a l'autopista de Llumallor, o l'altre de rotonda flotant del Portitxol en sentit a la port, on trobaran el carril dret ocupat i cosa que està provocant molt de tràfic lent i de tensions cap al moment, arribant des de l'altura del punt fins a l'altura de la via cintura o l'altura del carrer Aragó. També trobaran les complicacions habituals de la mateixa via cintura, a l'altura del pont de Son Gorleu, fins a l'altura de sortida, cap a la carretera de Solla, i a l'altura de Sant Aldera en sentit Andratx, i tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx. I el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2... Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
L'època per erradicar la processionària del Pi ja ha començat i són molts els ajuntaments que duen a terme accions per eliminar aquestes erugues. Un dels consistoris que ja està en marxa és el de Calvià, que enguany ha introduït un nou mètode. Cristina Bausà, bon dia.
Bon dia, així és. Fa només uns minuts el tinent de batle de Calvià, Javier Tascón, ens ha atès en directe des de la plaça de la Pinada de Santa Ponça, Calvià, un pinac d'Irvós que està just davant la mà i on ja hi poden veure alguns pins amb anells als seus troncs per evitar que les erugues arribin a terra. Des d'aquest indret ens ha explicat que, com dèiem ara, l'Ajuntament enguany ha incorporat un nou mètode complementari per erradicar la processionària. Es tracta d'un mètode cinegètic.
Consiste pues, en que un grupo de personas especializadas pues, con escopetas disparan a aquellas bolsas que están en la altura de los árboles, en zonas de difícil acceso donde manualmente no se puede acceder a ellas, porque lógicamente es la forma de cerrar el círculo y de llegar al máximo de lugares posibles.
És una tasca important, més que res, perquè la processió del Pi posa en risc la salut pública. Aquestes en són les conseqüències.
Los pelos se producen urticaria y hay determinadas personas que por sensibilidad tienen una mayor predisposición a tener esas reacciones alérgicas, pueden ser muy graves y las mascotas también, si con la boca tocan tiene consecuencias que pueden ser también lógicamente muy graves.
A Calvià varen iniciar aquesta campanya per erradicar la processionària dimarts i tenen previst que acabi d'aquí a uns dies, dissabte que ve, que és dia 28 de febrer.
Gràcies, Cristina. Mentrestant, Consell i Navilieres posaran en marxa un grup de treball per negociar la limitació de vehicles a Mallorca. Després de la reunió mantinguda entre les dues parts, la patronal, ANAV, assegura que es compromet a portar dades i a col·laborar per arribar a un consens i establir límits que facin viable la sostenibilitat a l'illa. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. L'Associació de Navilieres Espanyoles aborda el trànsit de mercaderies, passatgers i vehicles entre la península i Mallorca. L'executen les empreses GNB, Transmet, Baleària. Idò, ANAV afirma que s'ha obert un diàleg i que es comprometen a consensuar les restriccions de vehicles si s'estableixen a partir de dades. El president de Baleària, Adolfo Autor, ha remarcat, però, que allò important és el saldo permanent de vehicles i que l'impacte dels que entren és relatiu.
Manteniendo como mantenemos, y esa es nuestra posición, que la entrada de vehículos siendo importante es muy relativa porque es tan importante los vehículos que entran como los que salen y lo que realmente importa para el tráfico en la isla es el saldo que se mantiene permanentemente y que hay muchas otras cosas que se pueden hacer.
El conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio, ha subratllat que l'acord amb les navilieres és el punt de partida per crear una normativa que reguli l'entrada de vehicles a Mallorca i ajudi a reduir la saturació a les carreteres. Algunes de les mesures que es preveuen en aquest sentit són les campanyes d'informació per als clients de les navilieres.
I aquestes dades que ells ens aportin seran cabdals a l'hora d'establir aquests criteris o aquestes restriccions, no? També s'ha xerrat de fer campanyes de conscienciació i d'informació en els clients de les navieres. Això tindrà un component pedagògic importantíssim en quant a la mentalitat de totes les persones que visiten les nostres illes a través dels vaixells.
Rubio ha insistit que l'elaboració de la norma depèn de la col·laboració del sector, per això en els pròxims mesos continuaran les reunions. Les navilieres estan d'acord amb la necessitat que tots els agents implicats en la connectivitat de l'arxipèlag avancin de manera coordinada, ja que, assenyala, el transport marítim regular és un element essencial a la mobilitat a les illes.
D'altra banda, el govern destinarà 5,4 milions d'euros a l'impost de turisme sostenible a reforçar les infraestructures hidràuliques del Pla, projectes que beneficiaran 14 municipis.
La inversió inclou la renovació de canonades antigues, la construcció de noves xarxes pluvials, la rehabilitació de dipòsits i la sectorització de xarxes per detectar fuites i millorar la gestió del consum. Les actuacions es duran a terme als municipis com el Gaida, Sineu, Porreres, Sencelles i Vilafranca, entre d'altres. El conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, ha assegurat que aquestes actuacions donen resposta a dècades de dèficits estructurals i permetran un servei més eficient, amb menys pèrdues d'aigua i major capacitat de resposta davant episodis de sequera.
14 municipis d'Esplà que han presentat projectes a l'impost de turisme sostenible, vull dir, projectes que provenen de l'activitat econòmica d'aquesta comunitat autònoma important com és el turisme, que suposen una reinversió en els pobles d'Esplà de Mallorca.
Segons el govern, aquestes obres formen part d'una estratègia per modernitzar el cicle de l'aigua a tot l'arxipèlag.
D'altra banda, l'Ajuntament de Marratxí ha iniciat la renovació de la xarxa d'aigua potable a Sa Cabaneta amb una inversió d'1,2 milions d'euros per substituir uns 3.800 metres d'antigues canonades amb amiant.
L'actuació, subvencionada amb 843.000 euros pel Consell de Mallorca, permetrà substituir conduccions de fibra o ciment instal·lades als anys 60 per noves canonades de fosa dúctil. Les obres, amb un termini d'execució aproximat de 12 mesos, inclouen la renovació de 395 escomeses domiciliàries i la instal·lació d'hidrants contra incendis per reforçar la capacitat de resposta davant d'emergències i assegurar la continuïtat del servei durant les feines.
I la fàbrica Ramis d'Inca acollit la tercera fira d'ocupació. Una vintena d'empreses han oferit prop de 800 llocs de feina en sectors com el turisme, el comerç i les instal·lacions industrials.
La primera edició va ser un èxit amb més de 1.500 persones que cobriren bona part dels 500 llocs de feina que s'oferiren. En aquesta tercera edició, la fira d'ocupació d'Inca, 25 empreses han oferit 774 llocs de feina. Els que més n'ofereixen són les cadenes hoteleres amb 388 ofertes. Escoltam Ma Estarella, de Recursos Humans de Nordic Leisure Travel Group i un dels candidats.
Creiem que enguany serà una temporada lo millor difícil en tema contratació.
Estic cercant alguna hosteleria i cercar això, qualque lloc per començar un poc en sa vida laboral, bàsicament.
I l'Ajuntament de Llucmajor ha aprovat el pressupost per al 2026, que puja fins als 57,5 milions d'euros, el que representa un increment del 5%. El consistori ha destacat que els nous comptes mantenen el deute en zero i reforcen àrees clau, com són la neteja, la recollida de residus, el manteniment urbà i les infraestructures.
Un dels aspectes que han ressaltat és la situació financera del consistori, ja que han concretat que el deute municipal es manté en 0 euros, tant al tancament del 2025 com a la previsió de 2026, sense necessitat de recórrer a noves operacions de crèdit. El capítol d'inversions experimenta un dels creixements més grans del pressupost. El 2026 es destinen 2,1 milions d'euros a inversions reals, que el que representa un increment del 27,3% respecte a l'any anterior.
D'aquesta manera arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:55, anem a la cultura. Avui sonen els pianos que ens anuncien les novetats de la cartellera cinematogràfica. Avui, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Amb regust a Òscars.
Sí, sobretot si parlem de L'Agente Secreto, que és una pel·lícula brasileña nominada a 4 estatuetes.
Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
Sí.
Una d'elles pel seu protagonista, Wagner Moura, que és l'inoblidable Pablo Escobar de Narcos, en aquest thriller polític ambientat en la dictadura que va patir el país als anys 70, com Encara sóc aquí. Recordem-ho, l'Òscar en la millor pel·lícula estrangera l'any 2024, però que és també una reflexió històrica, un drama íntim, un assaig visual. N'hi ha que diuen que tot plegat és fins i tot un poc massa.
Creemos que las paredes del cráter impiden que se formen tormentas radiactivas. Es una zona segura, con aire respirable y agua...
I diuen que és pitjor que la primera, que va aconseguir un èxit imprevisible durant la pandèmia, però les coses com siguin, s'ha de reconèixer mèrit als creadors de Greenland 2 per seguir amb la història d'una família que fugia d'un meteorit, tenint en compte que el meteorit va topar contra la Terra i tot semblava a priori un final més que tancat. En fi, clichés apocalíptics per donar i per vendre.
Siempre le podemos hacer ver que fue un accidente.
Nadie creerá en un homicidio culposo, soy tu amante.
I tocs fantàstics en aquest El fantasma de mi mujer, un screwball comedy, una aspiració a la comèdia dels Hollywood dels 30 i 40, les de Cary Grant, històries de Filadèlfia i tot això, però que no acaba de funcionar. Dirigeix Maria Ripoll i la protagonitzen Javier Rey i Maria Herbàs.
La Melie ha dit la primera paraula.
Oh, que bé, què ha dit?
Aspiradora.
I Little Amélie és l'adaptació de Metafísica dels tubs, la novel·la d'Amélie Nothomb, on l'escriptora reconstruïa la seva infantesa al Japó. Una petita bomba filosòfica que asseguren és una meravella. De fet, s'ha obert camí entre les grans produccions d'animació a la carrera dels Òscars.
I de bé, és divendres i acaba també una setmana laboral. Són 5 dies marcats per assumptes com la vaga de metges pel debat del burqà i en la cultura s'acomiada la Movo. Escolta'm ara els sons de la setmana.
Que los médicos no queremos es
seguir siendo los esclavos del siglo XXI, seguir siendo maltratados.
Yo soy un médico mayor y llevamos muchos años trabajando mucho, sin descanso, sin dormir.
Nos negamos a que el Islam más radical cubra con una tela de retroceso, de desigualdad, de inseguridad, de silencio y de oscuridad a cada mujer.
Esta reforma que plantean, por tanto, no aporta nada más allá de derecho penal simbólico.
Es la institucionalización de la invisibilidad femenina.
Porten molt temps intentant vendre'ns que només hi ha dues maneres d'afrontar la vida i afrontar la política.
Pues automáticamente puse mi renuncia.
Pues estamos hablando de un material escalofriante. Hay grabaciones de audio del momento de la agresión.
Lo que queremos, señor Marlaska, es que usted dimita y se vaya ya.
No es la alternancia política de siempre, incluso sana, de izquierdas, derechas, ¿no? No, no. Lo que viene es salvaje.
Parece muy bien, estamos encantados y encantadas de que las izquierdas de nuestro país se pongan a hablar sobre el futuro, sobre lo que viene.
Creo que es importante que partidos diferentes hablemos del qué, ya vendrá el quién y el cómo, y por tanto, muy contento que en esta semana haya habido dos actos y espero que haya muchos más.
Dolça besada, te gusta, te setava.
I al final tots m'han anomenat fent grans, tenim altres prioritats. D'això d'un molta feina no és una feina de tres mesos abans del festival, sinó que estem, des de que acabo, ja per setembre tornem a encetar les reunions.
No sabies, jo també m'adonaries, manuals de geografia, sent dilluns a un dibuix. Jo te sabia, de l'ans que se trobaven, de llavells que s'embullaven, de mans i de perfums. Dolça besada, de gust que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia que en la nit me tastaries, eren gustos que nedaven entre botes i racons. Jo no sabia...
Amb la música d'Antònia Font, que serà el cap de cartell d'aquesta Movo d'enguany, de la darrera Movo, arribarem a les 9 del matí.
Un dia de sa vida és un teatre que se diu felicitat. Primavera i trinaran curs amb qui més has estimat. De regal sa meva vida i sense tu ja no me val.
I són ara les 9. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. A Pollença, un operatiu conjunt dels bombers de Mallorca, Guàrdia Civil, Policia Local i Protecció Civil cerca una dona de 85 anys desapareguda a la zona del Camí de Ternelles. A Hora Baixa va sortir a caminar i no ha tornat al centre de coordinació situat al poliesportiu municipal. Hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia.
Bon dia, i en aquests moments la principal hipòtesi és que aquesta dona de 85 anys es podria haver desubicat en la seva ruta habitual quan va sortir a caminar i s'hauria perdut. Segons membres de Protecció Civil de Pollença, és una dona que té una mica de demència. Avui vespre, policia, bombers, Protecció Civil i Guàrdia Civil han cercat, com dèieu, per la zona de Ternelles, també per dins Pollença, per Sant Vicenç i per tota la dona, per tota la zona on la dona se sol passejar. Asseguren que ja els queden poques zones per revisar. Han mirat dins portells, portals, torres, però no l'han pogut